A Reus, l'aparell està localitzat al fons de la mà a 110 metres de profunditat. De moment, però, no hi ha rastre dels dos tripulants que viatjaven a bord de l'avioneta. És una informació que avança el diari El País. Així arribam a les 8 i 4 minuts. Actualitzam notícies al punt de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Molt bon vespre i benvingudes a totes i tots. Això era i no era, un programa prescindible per a gent imprescindible, sempre endavant, sempre amb bon ànim, amb aquest any que estem vivint tan peculiar, amb l'objectiu de fer-vos somriure una estoneta. Són les 8 i 5 i comencem amb moltes ganes i molta energia. I avui xerrarem d'educació, d'anècdotes escolars, d'exàmens, de, com es diu en bon mallorquí, de xuletes, totes aquestes històries, perquè estem vivint en temps convulsos i s'està posant a prova el sistema educatiu, que com sempre és motiu de debat a la política i al carrer, tothom opina, però qui realment sostén aquest sistema docent són els professors, i avui els hi volem donar veu a ells, perquè moltes vegades són qui manco tenen oportunitat de dir la seva, que és la més, l'opinió d'ells, òbviament, per jo és la més important. Joana Castell.
Hola, què tal?
Tu eres de fer xuletes i copiar els exàmens? No és una pregunta, és una afirmació, perquè ho vas dir la setmana passada. Per tant, ja hem superat aquest punt. Explica'ns qualque anècdota que t'hagi passat.
No, jo era de poques, de copiar poc, t'he de dir. Bueno, pràcticament no copiava. O
mem,
no copiava.
Això és una situació binària. Es copia o no es copia? Ja. No és poc, si es copia
poc... Però es pot copiat una vegada,
bueno,
no?
Bueno, digues.
Jo el que sí me va passar, com que jo treia bones notes... sense copiar. Me passava que de vegades m'agafaven l'examen i el passaven cap endavant i cap endarrere. I jo patia perquè l'havia de recuperar. Però sí que una vegada a un calaix per casa meva vaig trobar un quadernet fet per mon pare, super miniatura, tot copiat, totes les lliçons i fórmules.
No.
I és una relíquia.
Vares descobrir
sí.
una prova... Sí. del teu pare copiant.
Sí.
Això és dur, eh? Això és com, no sé, com quan descobreixes que ets adoptat o coses així.
No tant. M'ho fa gràcia.
Què tenim pel programa d'avui?
Avui, com has dit, xerrarem d'educació i per fer-ho tindrem dos superconvidats.
Molt bé.
Per una banda, Antonio Fernández Coca, professor...
Un gran.
Un gran, no? Mm-hmm. Coneixes. És professor a l'àrea d'expressió gràfica arquitectònica en la Universitat de les Illes Balears.
Uh-huh.
I per altra banda xerrarem amb un menorquí.
Molt bé.
En Laureà de Joan, professor de llengua i literatura.
Fantàstic. Friso per escoltar-los, però abans de començar amb tota aquesta marató de continguts, he de saludar a un altre home que sempre roman en silenci. Ell és en Xavi Canyelles, un home que avui xerrarà una micona, perquè realment és una criatura del Renaixement, és un ésser del Renaixement, perquè ell és humorista, òbviament, però a més és un erudit. De fet, aquesta setmana ha sortit a la premsa per un tema que hauria d'explicar ell. Xavi Canyelles, per què ha sortit a la premsa aquesta setmana? I posa veu de persona normal, no?
Sí, no, molt bones. Moltes gràcies per convidar-me en aquest programa. Bé, la veritat és que fa unes setmanes varen fer una activitat de fotografia de natura i concretament d'invertebrats.
Sí.
I bueno, i a partir d'aquí ja se va interessar per aquest esdeveniment la periodista Eugènia Planes. Mm-hmm. Em va demanar si podria fer un article sobre aquesta, sobre aquesta
perquè
activitat.
Perquè tu ets un naturalista i un entomòleg reputat.
Bé, no sé si és aquesta sa paraula, no? No obstant això, bé, jo soc d'aquestes...
És un gran prestigi, això és vera. Contacten amb tu universitats per fer il·lustracions...
També,
de fet, hi ha un... Això ho has explicat, jo ara ho diré malament, però tu ho diràs bé. Hi ha un insecte nou que du un nom teu. És correcte, això?
Bé, sí, se suma
espècie. No, clar, és que aquí estem de cachondeo tot el dia, però aquí tenim... Explica
una
això,
evidència.
Però... Sí,
una evidència.
Bé, tampoc és res d'altre món, simplement és una espècie d'un coleòpter de la família dels nacèrdids, que jo en el seu moment no vaig poder identificar a nivell de gènere, sí, però d'espècie no. Vaig enviar un especialista en aquest grup i va dir que era una subespècie nova, endèmica de les Balears, de Mallorca, i que, bé, i que normalment quan se posa un sabatia una espècie o subespècie se li posa un nom dedicat a qualque, i en aquest cas va ser dedicat a mi, que és Canyellesí.
Canyelles,
però això passa... Mira,
això, i és quasi que és un nacerdi.
Un nacerdi.
Jo nacerdis, sí. Qualcú em conec. Bé, és igual.
Sí, jo molt. Ets un bitxo raro,
però,
tu.
Sí, també. Tu estàs bé?
Sí, més o manco estic bé, eh?
Bueno, ara hauries d'estar 5 segons en silenci i no has estat. No passa res.
No, jo estiré aquí, no me mouré. Perfecte. I vos estic escoltant, eh? No, ara
I ara...
El programa.
T'ha agradat, l'escoltes? Molt bé. Apolini, avui... Hem triat el tema per vostè. Com que està... M'imagino que estarà molt expectant.
Com estàu?
Exàmens,
sí, clar que sí. És que jo som un estudiant de per vida, d'aquests que diu sempre s'ha d'estudiar, no? I jo vaig començar a estudiar molt jo i vinga, i universitat, i màsters, i més màsters, i ara estic amb voltes aquí fent les pràctiques.
Li dic una cosa, hem rigut molt amb la seva trajectòria, però...
Heu rigut?
Bueno, en general, al llarg d'aquest any... Però crec que arribarà lluny. No descart que pugui haver-hi sorpreses.
Clar que sí.
Sí, que pugui tenir en un moment donat un càrrec que decideixi el destí de molta gent.
Ja veurem, ja veurem. De moment sí. Ho faig superbé.
Tensión en el ambiente.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Som el millor becari.
Què vos pareix si anem a escoltar la darrera hora de l'actualitat? Bé, divendres passat es va emetre a Telecinco el programa Mi casa és la tuya, presentat per Bertín Osborne, i va haver-hi una llarga, completa, interessantíssima entrevista al tenista Rafa Nadal.
Ah, sí? Un tenista universal. Així és. Un programa que es va gravar a Manacor i que una vegada més ha rebut crítiques cap en Bertín Osborne.
Però per quina raó? Jo vaig trobar que era una entrevista molt correcta, Rafa Nadal estava especialment, com bé, com sempre, molt educat, molt correcte, molt amable.
Sí, Rodi, és que, com ja t'he dit, les crítiques van cap en Bertín, perquè sap què passa? Que parlava amb sa boca plena de menjar i no va aturar de beure vi. Bé, en part s'entén, ja que això del vi o du a sa sang, mai millor dit.
Bé, jo crec que hauríem de xerrar amb en Rafa, tenim el seu contacte, ja ha xerrat altres vegades amb nosaltres. Rafael, com estàs?
Hola, què tal? Com esteu tots? Una bona també per aquí al programa, no?
Bueno, jo crec que ets el principal interessat en aquest sentit. Tu t'hauràs trobat còmode a l'entrevista?
Sí, no, la veritat és que m'he trobat bastant còmode. Jo crec que en cap moment se va...
Joana, per què rius? Està explicant que...
No, sí, la veritat és que...
Disculpa, la Rafael, no sé què li passa.
No, sí, si vol riure, per riure. Jo crec que en cap moment se va posar en l'entredit la meva... La meva vida privada, i crec que bueno, que ja que sé bastant humil i que estic bastant content amb tot això, la meva família també m'ha donat l'enhorabona.
Per l'entrevista, t'ha donat
l'enhorabona? Sí, no, la veritat és que... Perquè va passar.
I na Mari, li va
agradar? Na Mary, sí, perquè abans no m'hi aixisca, ja no em Mary. És més un tema més... O sigui, que queda més bé, no?
Escolta, Rafael, digues. I què trobes de que en Bertín no t'hauràs de beure vi?
Sí, no, bueno, jo crec que... Bueno... cadascú pot fer el que vulgui, jo crec que no se pot dir, tampoc se pot dictaminar si realment està ben fet o està mal fet. A vegades són coses de producció, altres vegades són coses del guió. Jo en el meu cas, com que no menys sobrassada...
Això sí, això t'ho volia demanar. Com és que no t'agrada la sobrassada?
Bé, la veritat és que jo de petit tinc males experiències amb el tema de les matances, no? Perquè me feia molt d'oi veure aquell porc allà a Manacor que mentre el maten i llisqueava i tot això. Bé, la veritat, jo no som de sobrassada, i a part que... No, i em cau molt malament, la sobrassada, perquè...
Bueno, però en Bertín...
I...
Bueno, al marge de tot això, amb Bertín, bona relació, no?
No, sí, la veritat és que se va fotre totes les sobrassades que tenia a casa nostra. El meu tio Toni em va dur de dues noves. Se va fotre fins i tot la culana, que és la sobrassada de la veia del budell. I venc a veure vi, no? Però, bueno... ja, em sembla que la vull fitxar perquè...
Què te pareix? Tu tens el telèfon de Bertí, m'imagino.
Sí, no, la veritat és que ens vam fer molt amics.
Te pareix que el telefonem ara i...
Sí.
Ostres, quina il·lusió.
Passa el telèfon a producció. Manel.
Un moment, que tinc tres mòbils. Aquest d'aquí, aquest iPhone 12.
Ja, Manel, jo crec que ja el té, Manel.
Un moment, aquest iPhone 13.
Crec que ja ho han trobat de producció, no se preocupi.
Molt bé, idò, me diuen que ja està. Ens agradaria saludar-lo. No tenim vi per oferir-li. Don Bertín...
Hombre, pero coño, pero ¿qué pasa? Pero vamos a ver una cosa, pero vamos a ver. ¿Pero esto qué?
Hola, ¿cómo estás?
Vamos, Rafa. ¿Pero qué hace?
Bueno, la verdad es que estamos aquí en un programa.
¿Un programa? Pero vamos a ver, ¿pero qué programa es este?
Sí, el de TV3. Está sortint en directe. No sé si entenes català. Entenes
está
català?
Saliendo en directo. Bé, jo sí que de cas vos deix.
Bueno, pero vamos, coño, pero vamos a ver, pero esto se tiene que avisar, ¿no? Estaba aquí en el sofá. Vamos, ¿qué me dice, señora?
Que estaba relajado tomándose un vinito,
claro,
supongo.
Estaba aquí trabajando un poco, preparando los guiones de la semana que viene. Vamos, ¿quiere un poco de vino?
Pues, lo veo difícil.
Bueno, un poco de vino.
Bertín, es un plaer tenerlo, es un plaer tenerlo en el nuestro programa.
Uy, hombre, pues claro, dime.
Explíquins
brevemente. ¿Puede hablarme usted cristiano, que estaba en España? Oye, es que yo no entiendo, y no pasa nada, ¿eh? Que yo no soy racista ni nada. Lo que pasa, de hecho, yo he vivido en Venezuela y mi mujer es de Venezuela, pero esto de España, que te hable en surajilio, no sé qué habla usted. Vamos a ver, que no, no, venga,
no,
tome.
No me ha cambiado de tema.
Tome un vaso, hombre. Tome un vaso. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir yo? Que soy muy guapo, ¿a que sí?
Explíquense,
sí.
¿Cómo van a por Manacor? ¿Cómo fue por Manacor?
Manacor, pues muy bueno. La verdad es que es un pueblo muy grande. Yo decía, pero coño, esto es un pueblo, esto es una ciudad. Es que tú no ayudas.
¿Y puedo jugar a tenis? ¿Qué tal se le dan las pelotas?
Siéntate, hombre, siéntate en el sofá. Las pelotas, las pelotas no se ven bien. Yo tengo tres caballos. Cada caballo tiene una pelota que te cae. Venga, pues es un poco de vino, hombre. Es un poco de vino. Ya se ha ido el Rafa.
Dios mío.
Bueno, yo creo que ya está, Bertín.
Nos canta un poco.
Hombre, pues claro, es que yo soy cantante.
Ah, muy bien. Canti. Muy bien, sí, canti.
Va a haber una cosa.
Canti.
Yo así, que te iba a decir yo. Bueno, voy a cantarle una canción. Por favor, fuera la música. Que me está...
Barrejando. Melodías.
Barajando. Tú le iba a decir usted, ¿no? Vamos a ver, la de tres. Una canción que es un éxito de muchos años. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. ¡Ah, que soy guapo! ¡Ah, que estoy tan bueno como hace 30 años! ¡Hasta la vista! ¡Buenas noches, señora! ¡Buenas noches, señora! Esto se canta así, ¿eh? Ahora acaba. ¡Momento, que me estoy atragantando!
Buenas noches,
señora. ¡Buenas noches, señora! ¡Hasta la vista! ¡Buenas noches, señora! ¡Buenas noches, señora! Mira qué cara más guapa tengo, Juana. Mira.
Ya, pero...
A su señor.
Bueno,
el problema es que estoy más a radio, ¿no? Es
que viene la parte buena. Soy un vagabundo que rueda por el mundo. Es que no me acuerdo ni la letra de los arcos que llevo. Vamos a ver si este viernes van a ver ustedes el programa.
Sí.
¿A qué entrevista que te vendrás?
Bueno, una sorpresa.
Ah.
Todos, si lo quieren saber, tienen que verla. Claro.
Sí, no se preocupe que
obligaré. Este que soy yo cuando era joven.
¿Cómo?
Cuando era joven.
Escucha.
Cuando era joven.
Mira, es un crooner.
Pero que estoy más guapo ahora que antes. Qué guapo que eres.
Sí, ahora canta mi yo.
Claro.
Fácil una valoración de la seva propaganda.
Pero bueno, yo he mejorado, ¿eh?
Ha mejorado.
He mejorado.
Como el vino que mejora con los años.
Mejorado totalmente. ¿No? Ay, mami, mujer, qué, lo guapa que es.
Nos tiene que enviar un poco de jamoncito.
Claro, un poco de jamón. Cuando yo entrevisté a Jorge María Aznar, se comió todo el jamón.
Jorge María Aznar.
A Jorge María Aznar, claro, que fue el presidente. Bueno. Hasta luego.
Enhorabuena.
¿Esto que está en la tele hoy?
En la radio.
Sí, claro, en la tele. Claro,
está en
la ciudad de España, como toca. Hasta luego y muchas
en Euronews, sí.
Muchas enhorabuena y... Un bueno, abrazo al canal.
Joana, què més tenim? Potser tenim un contacte amb Manacor?
Sí, tenim una cosa important d'aquí. O sigui, seguim amb Manacor. Perquè el seu confinament ha ocasionat opinions de tot tipus. No sé si... Bueno, estaràs enterat, no? I per això tenim amb nosaltres un senyor manacorí que vol dir ser seva.
Ah, fantàstic. Qui millor que una persona de Manacor, de Socarrel, per que ens expliqui com s'està vivint el confinament a Manacor. Bones?
Sí, com esteu?
Hola.
Sí. Què tal? No, jo ho sentim ben bé aquí, eh?
Sí?
Sí, m'he quedat tots escoltant, si ve tres. Anar bona.
Ah, ben fet, ben fet.
Feia molt guapo tot, eh?
Com ho ha viscut, això?
Sí. Bueno, què hem de dir? I jo dic que la meva dona, Francisca, diu, què passa? Jo dic, mam, Francisca, que no saps que no poden sortir de Manacar? Diu, què vol dir? Dic, sí, sí. Diu, no, no poden sortir. No poden sortir de la redona. De totes.
De ser rodona?
I doncs.
De quina? De ser descrucer?
No, de totes. No, el ser descrucer, saps què va passar, el descrucer nina?
Què va passar?
Un cotxe va fotre l'estàtua.
Oh.
Hey. No, però no pertany a Manacar, eh?
Ah, no?
És més de Petre.
Ah.
Hey. I resulta que... Bé, el Petre, el poble de Vignac, ara no me'n recorda. Resulta que no poden sortir de la ronda. I jo dic, Francisca, saps què et de fer? Com que Manacor molt gran i nosaltres tenim una barca en esport, Porto Cristo, anirem cap a Porto Cristo i així ja poden sortir un poble de poble.
Però no podeu anar a Porto Cristo,
no,
sí?
No, Porto Cristo sí, perquè pertany a Manacor.
Ah, clar, té
quin, és, quin és el seu nom?
Que no poden anar a Porreres.
Disculpi, quin és el seu nom?
Que jo, en Bernat Truels.
Bernat
Truels.
Bernat
Truels.
Molt bé.
Bon coneguda.
Don Bernat, escolta una cosa.
Sí, digues.
Estem xerrant de l'entrevista de Rafa Nadal.
Ah, sí, en Rafa Nadal, jo soc molt amic de la família.
Ah, sí?
Meu fill va anar amb son pare i existió. I nosaltres allà, a Porto Cristo, com que tenim una barcassa, i la seva barca, aquesta grossa, que té negre, de color negre.
Una gegant.
Sí, molt, molt grossa, té com a dues barcasses al davall. I aquesta la tenim a de vora. Jo tenc el bot, i a de vora hi ha la del Rafalet.
I deu aparèixer una formigueta de
no,
vora
d'un gegant. No, una formigueta no, i apareix un cotxet a de vora. Perquè saps quin camionàs, que és això.
I aquest any no hi haurà Sant Antoni?
No, aquest any no hi haurà les completes, perquè hi ha molta gent que va llançar les completes a Sant Antoni, a la missa, a la iglesia.
Què ha dit? Disculpi, saps? Les
completes. Completes, si ara tu vens un any a Manacor, veuràs que per nosaltres és molt important. Les completes és cantar. I anem a dins la iglesia, a l'altar, i cantam a Sant Antoni, les completes.
Ah, bueno, sí, no estava...
Sant Antoni, donau-vos, donau-vos... Això són les completes. I és molt guapo.
Ventura ho podran fer, encara falta.
Si parlo aquesta juntada, saps quina juntada que hi ha, que no hi caben tots, una vora l'altra.
Don Bernat, si li pareix bé, xerrem la setmana que ve, m'hem comprovat el confinament, vos explicar com va la cosa.
Quan sortirà això, tu?
Ara mateix
està sortint.
Men Francisca, què diu? Fora la radiet.
Anem a escoltar uns anuncis i tornem tot d'una.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Pento.
Cara a cara.
Adrià, ara mos posarem cara a cara. Una prova que consisteix a lligar paraules entre tots dos.
O sigui, hem de dir una paraula que comenci amb les lletres en la qual ha acabat l'anterior. Per exemple, si jo dic pensar, tu pots dir sarcoplasmàtic o sarcomatoses, si vols.
Molt bé, començant per la paraula premis. Preparat?
Temps.
Premis.
Misteri.
Riures.
Resposta.
Tàctica.
Cantades.
Desconcert.
Certesa.
Salten.
Tèntol.
Tèntol. Un concurs amb totes les lletres. Cada dimarts a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Tèntol.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
I després el Mallorca... Posa l'himne. No. No era aquest.
El poblense ha duit un jove de Kazakhstan, Dimitri Bachik.
I Xema, i me llamo Bora.
Extrem, mitja punta, procedent del Kazakhstan.
Esto de aquí es mi país de Kazakhstan.
No, però mentre jugui bé i faci gol...
Exacte.
Home, d'aquí 10 dies ja sabrà dir totes les paraulotes de tots els idiomes.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Tornem a la Xoera i Noera, són les 8:23 i Joana, estem a la teva secció.
Sí.
Què tens per nosaltres?
Mira, avui anant d'examen, no? Jo la setmana passada no hagués passat la prova, perquè no sé si vos recordeu, però quan entrevistaven a Nina Harjula, la nostra convidada finlandesa, i li vaig demanar com eren les nits blanques...
Sí, m'ho recordava perfectament, que va ser una...
un buit, no?
Una errada, per dir-ho suaument. Ni tu ni la convidada sabíeu que eren les nits blanques, mm-hmm. i va haver-hi una situació incòmoda. Va sortir per primera vegada el nom del nostre productor que havia preparat l'entrevista. Ja. Rupert, te necesito. Manel, te necesito. Sí, sí, no, sabem què va passar.
No, i a més va ser graciós perquè totes dues vos van quedar en blanc.
I Joana, jo demano, continua sense saber què són o ja ho sabem?
No. Oh, de fet, vull fer la secció sobre les nits blanques. Què vos pareix?
Bé, sempre, sempre fas el que vols, la teva secció al marge de la temàtica del programa. Il·lustra'ns. Què és una nit blanca, Joana?
Sabíeu que hi ha un llibre que se titula així, Les nits blanques, d'en Fyodor Dostoyevsky?
Ah, jo no, no el coneixia.
Idiota! Ah, és que m'he quedat així com
perquè
que
insulta.
Perquè insulta. No, perquè jo som un fan de Dostoyevsky.
Perquè insulta.
Perdoni, Dan Rodrigo, és que no era per vostres, que m'he quedat ben blanc jo i he començat a dir això. Mira, perquè m'he recordat El idiota, que surt altre títol d'en Dostoyevsky.
Ah, bueno, està bé.
Humillats i ofesos.
Bueno, home, tampoc ni m'hi ha humillat ni estic ofès, tampoc.
No, Humillats i ofesos també és un altre llibre d'en Dostoyevsky. Com els germans Karamazov, els dimonis, diari d'un escriptor...
Molt bé, Apolín, és un pou de saviesa.
Sí.
Però, Joana, explica'ns què són les nits blanques.
Ara va, Rodi.
Per favor.
Per cert, Apolini, no sé si sap que també hi ha una pel·lícula d'en Visconti, sí, amb aquest títol, Les nits blanques, sobre el mateix llibre i que protagonitza el gran Mastroianni.
Marcello, me cacazzo, calzone de prosciutto, pepperoni, de pepestrello que vola dos per la testa, si l'arto di fragola,
sembra, la carta de la pizzeria Vivaldi. L'italià. Parlare l'italiano è molto utile e divertente. Planeta Agostino. Joana, què és una nit blanca, per favor?
Bueno, sí, Rodi, ara va, però per això està aquesta secció, no? Sí.
Jo sé que és passar la nit en blanc.
Ah, vostè pateix insomni?
Sí, una mica. Miri, un relat curt d'en Dostoyevsky, Somni d'un home ridícul.
Mm. Està fantàstic. Podem deixar Dostoyevsky i anem a les nits blanques?
Ara. I també sap que estar sin blanca, com diuen en castellà, que encara que sigui una expressió, ja dic, forastera, com solen d'aquí, els becaris balears com jo l'han fet a nostra.
Aquí seria estar escurat, no?
Sí.
Nits blanques, per favor.
El que és curiós és que quan no hi ha dobbes no és d'un compte corrent en blanc, sinó que estan números vermells.
Ah, sí, per què serà això?
Vermells com la sang, Joana. Puc cometre un assassinat si no explicau que són les nits.
Crim i càstig! D'en Dostoyevsky.
Dostoyevsky, és superfan de Dostoyevsky. Superfan de Dostoyevsky. Diu el nom super... Fa la pronunciació de...
Perfecte.
De Sebastopol, no?
Sí, esto...
Joana, està a punt d'acabar la secció i encara no mos has contat que són les nits blanques.
No passa res, Rodi. Surtes a Wikipedia. Les nits blanques de Sant Petersburg.
Sant Petersburg, on va morir en Dostoyevsky.
Prou. Anem a xerrar amb l'Antonio Fernández Coca.
Oh...
Continuem en directe a IB3 Ràdio, són les 8:27 i ara tenim el plaer, el privilegi de comptar amb una de les ments més lúcides d'aquesta terra, tot i que ell és de Jerez, encara que es va criar a Sevilla, però en realitat és mallorquí d'adopció i de cor. Ell és professor titular dintre de l'àrea d'expressió gràfica arquitectònica a la Universitat de les Illes Balears i xerrarem amb ell de la seva experiència com a docent, entre altres moltes coses. Estem xerrant, com no, d'Antonio Fernández Coca. Benvingut, Antonio.
Hola, com va?
Molt bé.
Molt bé.
Antonio, docent, il·lustrador, comunicador, conferenciant. Escull una.
Que va... Súper fácil, es ser humano y ya está.
Molt bé.
No tiene más,
Antonio, en uns mesos l'educació s'ha posat del revés.
Sí.
Canvis inimaginables. Com ho portau?
A ver, yo lo de inimaginable tengo mis dudas. Yo creo que lo imaginábamos, que ese cambio ya existía, pero faltaba un empujoncito final y el COVID dentro de toda la inmensa... mierda que ha traído, porque vamos a llevarlo por su nombre, ha traído algo bueno.
No te talles.
Que ha sido ese empujoncito que estamos sufriendo. La verdad es que lo de sufriendo, habrá muchas profesoras y profesores escuchándome y yo pienso igual, cuesta, es muchísimo trabajo más, es mucho más esfuerzo, pero de verdad yo creo que merece la pena.
I Antonio, com esteu donant classe avui en dia a la UIP?
Bueno, hoy en día, según qué facultad, la tiene presencial, otra tenemos semipresenciales, otra la tienen online. Cada facultad ha elegido la mejor forma en función del tipo de grado que se imparte en cada una de ellas.
¿En el teu cas?
Mi caso empezará en febrero porque yo desde que estoy de vicerrector tengo reducción de horas, entonces mis asignaturas son de febrero a junio. Y no sé qué pasará, pero yo por si las moscas, y como buen andaluz soy un exagerado, lo estoy preparando todo por si fuera a ser online, totalmente online. Entonces es dibujo y diseño para arquitectura y será online. Y este año hemos hecho bastante online, bueno, como todo el mundo, con todo el confinamiento. Y significa reinventarte, significa un reto, significa algo agotador, porque es agotador, que no está pagado. Dicho en andaluz, no está pagado, pero los resultados, mira.
Es más feina que abans, Ido, ¿no?
Sí, sí.
Señor Fernández, yo soy también estudiante becario de aquí del programa de radio.
Qué bien.
Sí,
yo que... ¿Te cuidan?
Sí, sí, me cuidan mucho.
Sí.
Sí. Es que yo me he pasado la vida estudiando. Quería preguntarle una cosa, porque claro, usted dice, los exámenes los fais online, ¿no?
No, yo he dicho el aprendizaje se hace online.
Pero los cuando
exámenes online y exámenes que no son online. Pero tú por dónde vas, vamos, cuéntame.
No, que si fan un examen online se pot copiar, no fa falta fer xuletes ni res, estic a casa meva, fais el copell, ¿no?
Pero a ver, yo te voy a decir una cosa, así como de tú a tú, ¿no?
Dígame mi arma.
¿Tú para qué copias? Si copias es hacer idiota.
Ay, ¿verdad?
Porque total, lo que copias ahora, cuando te toque trabajar en el mundo fuera de los estudios, cuando tú dejes de estudiar, dejes de ser becario, tendrás que hacerlo, tendrás que volverte a estudiar. Y serás mucho más mayor y te va a costar más.
Sí, sí.
Te lo digo porque yo también soy mayor ya y ya me cuesta más.
Sí, tiene razón.
Aprovecha, ¿eh? Aprovecha ahora esa edad juvenil que tú tienes, que está ahora por los 40 y tantos, ¿no?
Sí, 48.
Vale, bien.
M'ha agradat molt, Antonio, aquesta declaració que has fet, que està molt bé, sobre la, podríem dir, la inutilitat de copiar, però jo ara t'he de demanar, tu, a la teva època d'estudiant, vas copiar qualque vegada o mai?
Jo sí.
Ai.
Ah, chao.
Yo te hablo sabiendo cómo metí la pata.
Ya, vas allí sonando.
Claro, yo te lo digo desde la experiencia. Supone aquello que copié allí, después me lo tuve que estudiar de otra manera. Y ya no encajaba en las piezas como tocaban. Me tuve que poner las pilas. Entonces yo desaconsejo totalmente copiar.
Home, Antonio, tu pareixes un professor... Bé, jo, de fet, he tingut de professor i sé... No, parlava hipotèticament,
però... Puedes contarlo.
Sí. No, no, i ets un...
No, un moment.
I realment és un professor que és molt simpàtic, molt enrotllat, que es diu... qualque vegada t'has trobat que has descobert alumnes copiant i has hagut d'intervenir. Explica'ns qualque situació d'aquestes no molt còmoda.
Sí. Para mí la más fuerte fue en temas de dibujo, que mira que copiar en dibujo es calcar. O sea, hay que ser tarado o tarada. Podría haber sido a una chica, no voy a decir ahora quién fue, ¿no? Pero es que curiosamente...
No, ho pots dir, si vols, no.
Esto fue un caso como... La serie esta que había de Bea la Fea, ¿no? Había una chica que tenía un coco increíble, o sea, maravillosa como estudiante, muy buena, pero con un complejillo porque no avisaba a la guapa de la clase que me la maltrataba. O sea, claramente, que se veía legua. Entonces ya se le pegaba en toque, digo, tú, aquí trabajo en equipo, tal. Pero resulta que me vino primero la carrera, realmente era afortunada en inteligencia y presentó su trabajo, maravilloso. Y tres personas más tarde, pues vino la otra a entregar el suyo. Y claro, yo me acordaba no solo del anterior, sino que además le había pedido el anterior que me lo dejara, porque digo, quiero que me deje escanearlo para enseñárselo a los estudiantes del año que viene.
¡Ostras!
Con lo cual aquello fue ponerlo encima de la ventana y decir, hija, blanco y en botella, raya copiada. Entonces... Pero bueno, pasa poco, no es que no te des cuenta, sino que al final tú dices, bueno, mira, es que es tu decisión, ya somos adultos.
Antonio, tú...
O sea, yo soy divertido en clase, pero después soy como muy, muy estricto a la hora de decir al pan pan y al vino,
claro,
no me
mareé. Tu tens un canal de YouTube, en aquest sentit, sempre, no des d'ara, sempre has anat no una passa, sinó moltes passes per davant. Explica'ns una mica el teu canal de YouTube, com funciona, quins continguts hi ha, és només per alumnes, explica'ns una mica.
Pues mira, te voy a contar una cosa, antes me has hablado del tema de la educación ahora mismo y del COVID, que es un reto y tal, pues bueno, yo tuve un reto muy parecido, no fue una enfermedad, menos mal, hace 10 años, justo en el año 2010, me tocó hacerme cargo de una asignatura en un momento que llevaba otro compañero y que ese compañero, pues por razón X, ya no estaba llevando el grupo que yo llevaba. Entonces, lo que empecé a ver fue que las dudas que tenía de los estudiantes eran las mismas, pero que al mismo tiempo tenía otras asignaturas yo que llevar, más esta montarla de cero porque me dejaron sin nada. Que no hay problema, porque el problema es para mí que te lo soluciono, ¿no? ¿Qué paso estamos? Entonces, lo que me planteé fue decir, ¿por qué no empiezo a grabar vídeos con las preguntas más frecuentes y por lo menos me ahorro una serie de horas de tutorial, repetir lo mismo y a ver cómo va? Y aquello empezó a funcionar. Entonces, de esos vídeos donde yo no salía, decidí echarle morro y salir yo en ello. Eso sí, lo que hacéis vosotros de la radio hay que aprenderlo. Y me tuve que aprender a hablar en castellano sin tanto acento andaluz porque no me entendían ni con subtítulo. Y tenía y a cómo contar historias de otra manera, ¿no? Entonces aquello iba evolucionando y luego lo he ido combinando con esas dinámicas de dar clase que decía, bueno, pues yo esto que sé hacer así lo voy a contar y si a alguien le sirve, pues que lo use. Sin problema.
I tu en aquests tens vídeos sobre estratègies docents i...
Sí, sí.
I tu, això de compartir informació amb altres docents és una cosa que feis molt entre vosaltres? O sigui, hi ha prou companyerisme com per donar-vos, fer-vos costat?
Mira, en la UIB és sí. Alucinante. La resposta és sí. Ah. No solamente es en enero, antes de la pandemia, que montamos la segunda jornada de experiencias docentes, de ver cómo nuestros compañeros contaban lo que hacían, pero con... Vamos, que se te caía la lágrima de emoción de lo bien que lo hacían. O sea, yo quiero hacer eso, quiero practicarlo. A luego, cuando ha pasado la pandemia, que creamos un foro para poder compartir dudas, experiencias y tal, y en la intranet, porque la web que veis de la universidad, que la hemos tenido hace poco, es una cosa, pero la intranet es súper potente. Y ahí teníamos herramientas. Más luego, facultades que han hecho jornadas de compartir las experiencias, que yo estaba invitado a dos de ellas, la de ciencia, la de pedagogía, y ha habido más, enfermería también lo ha hecho, y otras tantas, y ver lo que la gente comparte, lo que dice, porque yo creo que estamos en la Universidad de Les Illes Balears, estamos desde la postura de ganamos todos, no de me lo guardo para mí, porque al final de cuentas la docencia es para hacer que la sociedad avance. Porque yo siempre he dicho una cosa, jubilación no nos van a pagar, becario, sigue estudiando porque jubilación no nos van a pagar.
No, le ha llegit la ment, perquè ha fet com una arrencada i s'ha aturat. Sí. Digui,
no, ja, ja, l'ha vist venir. Però te digo, jubilación no nos van a pagar, no. Las cosas, desgraciadamente. Pero si formamos muy bien a las chicas y a los chicos que ahora mismo están en esa época de estudiar, vamos a tener mejores médicos, mejores comunicadores, mejores periodistas, mejores todo. Mejores absolutamente todo. Entonces, cuanto más apliquemos ahora, pues mejor estarà després i aquesta jubilació serà més cómoda, més pobre, però més cómoda.
Els estudiants són agraïts perquè tota aquesta entrega que donen els mestres té un feedback, una tornada?
Jo te puedo hablar de los míos. Yo en la asignatura mía hay una parte muy importante que es la retroalimentación, de saber cómo va la asignatura. De hecho, tienen en la misma intranet tienen una encuesta anónima donde pueden contar pues cosas que ven. Si quieren pueden firmarla y entonces le puedo contestar y si no, no. Pero yo le digo tal. Y después se hacen también lo que son reuniones cuando va acabando el curso. Y después hay feedback. Bueno, yo soy padrino de hijos de antiguos alumnos míos.
Caray.
Això és bona senyal, Antonio. Això és bona senyal.
Bona senyal. Sí. Bueno, para los niños no, porque yo muy católico no soy. Y yo soy del padrino mallorquín, con tanto regalito tampoco entro, porque estoy un poco agarrado. Pero por lo demás, sí. Y vas viéndolo. Y sobre todo ahora que voy creciendo, que me los encuentro ya, que algunos de sus hijos están viniendo a la universidad. O sea, pues, ya tengo ya una edad que no aparento, pero la tengo. Y van viniendo y te vas enterando, ¿no? Y te cuentan todo, porque los padres le han contado la batallita y luego te la cuentan ellos.
El profesor Fernández, bueno, ¿usted qué asignaturas da?
Pues mira, yo te doy ahora edificación.
Ah, esto es fácil.
Sí, fácil si estudias, ¿eh? te doy dibujo a mano alzada en primero.
Ah, muy fácil.
Y en cuarto te doy lo que es diseño aplicado a edificación. Y después hay un máster, un título propio en marketing digital y ahí te enseño ¿Cómo construir todo el tema de la interfaz de una web para que llegue a tu público y le venda?
Ah, esto es fácil también.
Todo es fácil, pero no. Todo es estudiar, hijo.
Mira, la
tú
web...
Tú estudias, todo es fácil.
No hace falta estudiar. La web te la puedes bajar gratuitamente o te haces un blog o una aplicación y ya la tienes. Lo de arquitectónico con el WordPad ese o con el Word, ya está.
No, niño, el Lego. Tú cómprate un Lego, que también lo hace. O te vas a IKEA y te compras la cosa para encajar, que es lo mismo.
Con unos buenos Rotrings, 020408, papel vegetal.
Rotrings ya no hay porque manchaban mucho.
¿Ya no se utilizan?
Por eso descubrieron los ordenadores, para no manchar. Que no lo sabía tú. Broma. No, ya no utilizamos Rotrings. Un lápiz.
Y otra cosa, profesor, yo como buen becario he investigado, mirado.
¿Investigado o que investiga?
No, he investigado, o sea, yo me preparo las entrevistas como Dios manda.
Ah, vale.
Después otra cosa, como no pinto. Claro. Mire, yo en su biografía he descubierto que en el año 2017 ganó un concurso de cartel de esas festas de San Sebastián.
¡Qué alegría!
¡Qué alegría, eh!
¡Qué alegría, sí, sí!
¿Y qué tal? ¿Esto le marcó un antes y un después?
Bueno, yo ya venía marcado de antes, pero...
¿Lo hizo con Rotrings?
No, lo hice... Pues mira, te voy a decir una cosa. Lo hice al final de una reunión que me tenían hasta las narices y salió solo.
Sí, sí.
En plan, fue como una liberación. De los retos te crecen.
Pulsas imprimir y ya está.
Más o menos.
Sale solo.
Bueno, lo pulsé mandar por correo y lo escribieron en una imprenta.
Muy amable, muchas gracias. Voy a seguir porque tengo un papeleo por hacer.
Antonio, moltíssimes gràcies per...
A vosotros.
Superinteressant. Una abraçada molt forta.
Igualment.
I ara anem a uns anuncis i tornem tot d'una.
Això era i no era. Rodi Falongi. IB3 Ràdio.
Si d'un confinament i molts bloquejos a la frontera de Manacor, la gent no vol venir a Cita UE de la comarca perquè és la policia central de Manacor. Ai, que li dic.
La part de vigilància se té resultat menys efectiva i també de vellada més impossible de dur a terme per l'altre estic comentant. Si no ha fet la feina, no sé.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació.
Sabies que Dizzy Gillespie es presentà com a president dels Estats Units d'Amèrica? Una de les seves propostes era canviar el nom de Casablanca per el de Blues House i retirar l'exèrcit americà de Vietnam. Els seus ministres serien Mike Davis, Louis Armstrong o Ray Charles, entre altres. Al Just Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres molt més actuals i properes.
Just Time, tots els dimecres a les 9 del vespre, amb Ferran Pereira. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Continuem a IB3 Ràdio, són les 8:42. Això era i no era. Programa absolutament irrealitzable sense la maestria als controls d'Iker Hernández. Ara m'està mirant.
Ara.
I ara xerrarem amb el proper convidat, menorquí, professor de Llengua i Literatura al Centre de Tecnificació Esportiva, aquí a Mallorca. Ha treballat en diferents instituts, té una àmplia experiència com a docent, ha viscut moltíssimes situacions peculiars, divertides, amb alumnes, i de tot això, i d'alguna cosa més, xerrarem amb ell. Ell és Laureà de Joan. Benvingut, Laureà.
Hola, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. Primera pregunta obligada. Tu, a la teva època d'estudiant, eres de copiar els exàmens?
No gaire.
No gaire, però alguna cosa has copiat. Això vol dir que alguna cosa has fet, o no?
Hombre, evidentment, sempre que un pensa que pot aconseguir qualque cosa, pues ho prova, però bueno...
Quina era?
No, clar, Laureà, perquè és que el no gaire, abans hem caigut també en aquest bucle, és que el no gaire significa que...
Una mica sí.
Una mica sí, explica'ns.
Quina assignatura era on necessitaves una ajudeta?
No era realment necessitar una ajudeta, sinó que, no ho heu dit, però fer xuletes és una forma d'estudiar.
També.
Llavors, si te'n prepares una, realment estàs estudiant aquella matèria. I jo, pues, sí que n'hi va haver un parell, és que me'n vaig fer la meva xuleta. I me van emplomar amb una, però això dic no gaire. Però va ser molt divertit, perquè després vaig acabar traient un 10 ben igual d'aquell examen. Però me vaig fer una xuleta d'un examen de francès, de verbs,
i
me la vaig posar de baix l'examen, a l'institut.
Ah, un full de paper directament de baix l'examen.
Sí, sí, allò no era una xuleta, era un full directament de baix.
Clar, menos es más, com diuen, no? En aquest cas.
Sí. I així, quan anava fent l'examen, era molt poquet en aquella assignatura, era una optativa, i va entrar un company dins l'aula on estàvem fent l'examen i va començar a dir a grito pelao: Laureano está copiado, Laureano está copiado.
Ostres!
Aquí de gràcia, senyor.
Sí, sobretot perquè la gràcia és que era cert. Va venir la professora, va veure que copiava, me va prendre l'examen, no havia copiat res més, potser un parell de vers, la primera pregunta, i me va dir que havia de seguir fent l'examen i la veritat, però s'ha de que es estudia, perquè en preparar allò, pues vaig poder treure un 10, vull dir, guai, crec que va ser un 10 que vaig treure tot l'institut.
Mira per on.
Senyor Laureado Joan, vaya nom, més guapo, més polit, que em diuen a Menorca. Bé, jo som el becari del programa, no m'he presentat.
Encantat.
Sí. Vostè és una pregunta que m'he preparat, he estat rumiant tota la setmana per aquesta pregunta. Quines són les millors excuses que vostè ha escoltat per justificar un mal examen?
Per justificar un mal examen?
Sí, ara vostè pilla un alumne i l'examen és horrorós, i vostè renya en aquest alumne, i l'alumne li diu excuses. Quines excuses recorda que siguin més originals?
Per la veritat, no... És que no reny normalment els alumnes.
Bé, renyar, sí.
No, simplement treuen la nota que tenen i no et diré tampoc molta cosa.
Ah, ben fet.
Però no. sí que solen gretar una mica per voler pujar nota o...
Ah, no, això és un clàssic.
És un clàssic, no?
Això és un clàssic. Però, clar, un amb els temps ja té els seus sistemes.
Amen. Quins sistemes tens?
Jo, és que si el dic a la ràdio, potser m'emplomen els del nord.
Aquest programa l'escolta gent de 20 anys cap a dalt.
Jo som el becari i en tenc 48.
El meu sistema és un sistema que consisteix en no corregir tot l'examen de dalt fins baix. Perquè, com que jo he de comptar l'ortografia i l'expressió, potser s'hora de comptar l'ortografia, m'erraré i no comptaré totes les errades que hi hagi. Llavors, quan me venen a veure i me demanen vam aquí que passa o que deixa de passar, doncs jo sempre li dic: m'he pogut equivocar a favor meu o m'he pogut equivocar a favor teu. Si comptam, comptant tots dos. Clar. I curiosament, després de comptar, acaben perdent més nota.
Clar, això és com el VAR, no?, del futbol. O sigui, una vegada que s'ha d'analitzar amb el VAR, sempre és penalti.
Més o manco, és a dir, tu vols mig punt més i jo te trobaré tres o quatre faltes d'ortografia que no t'havia apuntat tantes.
Això és com Hisenda, no?
Com
Hisenda,
segur.
Quan fas un recurs, Hisenda encara te troba més coses.
No he tingut això, però més o manco, sí, suposo.
Laurea, sé que has tingut, tens un munt d'anècdotes... explica'ns alguna, d'una d'un alumne, per exemple, musulmà. Explica'ns aquesta.
El que això em va passar fa uns anys. Estava fent un examen, un segon d'ESO, i un alumne meu musulmà, no és que fos especialment religiós ni res, però ell, que era musulmà, quan fan referències a vegades pues, a xerrar de religió i tot això, i ell ho explicava, pues, em vaig veure que estava copiant, pura i durament, i me vaig atracar a ell i li vaig dir: Mohamed, eso que tiene usted allí es una chuleta? I me va mirar i me va dir molt serio: sí, profe, pero es halal, ¿eh? I la veritat és que vaig començar a riure i bueno, vaig deixar estar perquè dic: és que de més no ho sé.
És que se mereix un 10.
No, jo, si el record és per això, en aquesta alumna l'apreciava molt en aquell lloc. Me va deixar però destrossat.
I també els bolis també són una superfície que tenen tendència a com
a gravar coses.
A gravar coses, no? Tu t'has trobat coses en els bolis?
Jo, un company de formació professional de Cies Arxiduc, me va mostrar un bolivic que un alumne el havia gravat amb una cua
quina feinada.
En totes les fórmules que havia de mestrer per un exercici per sobre corrents elèctriques.
Això és només feina que estudiar, no?
Sí. Bueno, supos que s'ho va apuntar. S'ho va aprendre quan s'ho va apuntar, però passava't sa mà i notava't que estava ratxat. I si te'l miraves bé, pues sí, va, el que passa que, clar, havies de tenir una vista collonuda.
Quin mèrit és, mestre, de trobar un bolígraf així, o sigui, donar-se en compte, no? De que...
No us ho penseu. Una cosa que se troba molt per terra són xuletes quan acaben els exàmens.
Ah, sí?
Sí.
Perquè entreguen l'examen i se deixen la xuleta de la taula, o cau i cau.
O a la tiren si es posen nerviosos, o coses d'aquestes. I jo sempre vaig mirant per terra, i si veig qualque paperet pintat i romput, el gaf, i a vegades trobes autèntiques meravelles. Vull dir que... No sé.
Però m'imagino que sense nom.
Però no és gaire complicat saber de qui són.
Clar,
clar. Les lletres...
Podem comparar les lletres i ja clar. Està.
M'han explicat que quan estaves a l'Escola Oficial d'Idiomes vas tenir un alumne xinès que també va passar certa cosa.
Sí, vull dir, jo fa un primer d'espanyol per estrangers, un A1, que era res molt fàcil, i teníem alumnes xinesos que no sé per què venien, perquè quasi no xerraven espanyol, però em volien aprendre. Mm-hmm. I un alumne ja major, un home ja major, me va cridar, vaig atracar i me va demanar, quasi me va assenyalar amb el dit, allà on posava nombre a l'examen. I jo me vaig atracar i li vaig dir, aquí debe escribir su nombre. I quan era aquí que m'ho corregint, efectivament, hi havia una persona que anomia su nombre. Yeah.
També m'han comentat que tens el teu propi sistema anticòpia.
Què vol dir, el meu propi sistema anticòpia? Sí, no, això sí.
Se pot explicar això?
És molt senzill.
Estem aquí desvetlant informació confidencial.
Aquest te l'explica a classe. Jo poso els alumnes, quan entren a l'examen, amb un ordre determinat, si puc. Uh-huh. És a dir, tu t'asseus aquí, tu t'asseus allà. I a l'hora de recollir l'examen, també el recuesc amb un ordre determinat. De tal manera que a ca meua només m'he de recordar de bon són 5 o 6 alumnes determinats, que són els d'escantell, i puc reconstruir com estaven asseguts tots els alumnes a classe. Uh-huh. I d'aquesta manera puc estudiar, perquè a vegades ho he fet, abans qui havia posat qualque barbaritat i com s'havia estès per sa classe. Qui havia anat copiant i copiant. I després te'n vas allà i et poses a l'examen, doncs tu li has copiat en aquest i que sàpies que aquest li va copiar l'altre i també estava malament.
Quantes estratègies, Déu meu!
A més de totes aquestes idees per copiar, quines coses més has après dels teus alumnes?
Pues, moltes, i cada dia n'aprem més. Vull dir, els alumnes tenen molt a mostrar i a veure, i sobretot tenen una capacitat de sorprendre la gent que m'encanta, vull dir, no... Moltes vegades et diré que avui he après una cosa gràcies a vosaltres. I si no vas amb aquesta idea, malament vas.
Clar.
Laurea, moltíssimes gràcies per les teves divertidíssimes anècdotes. Molta força en aquesta època tan estranya que estem vivint. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies a vosaltres, molt nani.
I ara anem a xerrar amb uns alumnes molt especials. Continuem a l'Això era i no era, xerrant d'ensenyança, i moltes vegades es posa sobre la taula el sistema educatiu nou, si és millor o pitjor que el sistema educatiu més antic, l'OCSE, l'OMSE, l'OE, hi ha un munt de noms, un munt d'èpoques, i la pregunta clau és quins alumnes estan més preparats o tenen més cultura, Joana, els d'abans o els d'ara?
Abans l'ensenyança es basava en estudiar, memoritzant molta informació, uh-huh. Molt sona, no?, a la nostra generació. Uh-huh. Però ara l'educació va un poc més cap a altres camins, uh-huh. Com jocs educatius, treballs en grup... També s'ha demostrat que hi ha diferents tipus d'intel·ligència.
Podem fer una prova. Tenim amb nosaltres a dos nins de 12 anys cadascun, per una banda en Pedrito Taberner, estudiant d'educació mitjana de la reforma de 1970. Pedrito.
Presente.
Hola, Pedrito.
Presente.
Mira, que educat, que es nota que és de la vieja escuela, old school. I per l'altra banda tenim a Ethan Gómez, estudiant de primer d'ESO.
Hola.
Hola, Ethan.
Hola, què tal?
Hola. I volem fer notar que tots dos tenen 12 anys, perquè aquest programa permet fer tot això possible, no? Aquesta fusió d'èpoques.
Crec que proposo fer unes preguntes, escoltar les diferents respostes i ho sabrem. Per exemple, aquí va la primera pregunta. Pedrito, com és a tu, si te pareix
bé?
Quins són els rius d'Espanya?
Los ríos de España, más en castellà, señor. Son, los ríos de España son 8. El Miño, el Ebro, el Duero, el Tajo, el Júcar, el Guadiana, el Segura y el Guadalquivir.
Mem, Ethan, i tu?
Sí. Bueno, a mi mare li agrada molt que un cantant antic, en Ríos, no?
Ríos,
no sé, no sé.
És que ni tan sols ha pogut copiar la resposta que havia donat Pedrito abans.
Sí, era fàcil.
Ja. No sé, és que són noms raros.
Mem, sabeu què és un WhatsApp, Pedrito?
No ho sé. Jo estudi francès. Pot ser una raça de cavall?
Bueno, també hem d'entendre que encara no ha sortit en la seva època. S'ha quedat una mica en el passat vostre.
Jo ja he berenat fa un moment, senyora.
Ethan.
Un bocat de pa amb mantequilla i sucre.
Te falta un pot d'esma, te falta un pot de...
No, que va, perquè estic cansat, perquè ara acabo d'arribar amb els meus amics de jugar a carn i cas del carrer. I a intercanviar cromos i tal. I una baldufa.
Sí. De Mazinger Z?
No, de Vida i Color.
Ah, ostres.
Sí, les tinc aquí amb una goma. Sí. I ara ja he arribat a casa i per telèfon, telèfon d'aquest de taula que tenim a la meva època.
Sí, un fitxó.
Sí, pues ara ma mare m'ha dit però no tardin molt perquè la factura és molt alta.
Ja.
I saps?
Ta mare té raó.
Ja.
Pedrito, tu tens TikTok?
Eh?
Tens TikTok?
Això era un llibre de quan anava per bolitos, que deia toc, 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 ¿quién es? I la Maria Luisa Seco a la televisió deia ahora TikTok, TikTok. Sí, m'agrada el toc, toc.
I Instagram tens? Instagram?
No sé, un gram equivale a 0,03 quilos. No ho sé, perquè no està ja els gramos.
Bueno,
encara no.
Ja està. Ja crec que podem ja treure conclusions.
No sé, el veig molt preocupat. Està jugant amb un videojoc ara mateix, el veus?
Quina era la pregunta?
Saps el que és, no sé, plantes autòctones, Ethan?
No, la pregunta d'antes.
WhatsApp, TikTok.
Que és un WhatsApp.
Ah, vale, és que se m'havia oblidat perquè tinc hiperactivitat. Mira, és una aplicació gratuïta de missatgeria a través de mòbil i que s'utilitza en tot el món, a excepció de Xina, perquè ja sabeu que que tenen la seva pròpia, no? I el nom significa que hi ha de nou, saps?
Bueno.
I se poden enviar emoticons, textos i...
Ja hem vist que no hi ha raó per preocupar-se pel futur. L'educació va molt bé. Anem a escoltar el conte per no dormir.
Chaito.
Ja acabat.
Molt bé, doncs ja anem acabant. Joana, fins la setmana que ve.
Adéu, arribarets.
Xavi, fins la setmana que ve. Canyellí.
Gràcies.
Bueno, llegiré ara el conte per no dormir, que ha escrit en... Pol Ini, el nostre becari. Diu així: hi havia una vegada un país on els més petits anaven a l'escola generalment uniformats i separats els nins de les nines. Era l'any 1876 i aquell mateix any un filòsof, pedagog i assagista espanyol de nom Francisco Giné de los Ríos va fundar l'institució Lliure d'Ensenyament. Els objectius d'aquesta institució era fer persones més solidàries, ensenyar a estimar la cultura i evitar la desigualtat entre sexes i classes socials. Els llibres es convertien en eines secundàries i la funció dels mestres consistia bàsicament en saber captar l'atenció dels alumnes. Les aules s'obrien i moltes de les classes es feien en contacte amb la natura. Aquí, a les nostres illes, en concret al poble de Pollença, un nin nascut en una família humil va ser adoptat per un terratinent i aquell nin, que mai va oblidar els seus orígens, conscient de que per afavorir el progrés dels seus ciutadans hi havia d'erradicar l'analfabetisme i ajudar a que els nins adquireixin coneixement i poguessin pensar lliurement, en fer-se gran va implantar al poble el mateix sistema d'ensenyament de l'institució. Aquell nin, nascut en una família humil, es deia Guillem Cifré de Colònia. La seva tasca al front de l'institució i la creació d'una caixa d'estalvis per la gent més humil perquè no tingués que viure esclava dels usurers, varen convertir a Pollença en una illa de llibertat educativa i aprenentatge de l'autonomia moral. En morir ell, la seva companya, Clara Hammerl, va continuar la tasca engegada fins que la Guerra Civil, 1936, va acabar amb el somni. Franco, ajudat pels dracs del feixisme, va arribar al poder i anys foscos caigueren sobre Pollença i la resta del país. L'ensenyament trigaria molt de temps, en recuperar la dignitat perduda. Bon vespre i força a tots.